prova de valencià organitzada per la CIECOVA. Nivell B2. Convocatòria de gener de 2024. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios sobre el turisme espacial. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Introducció. Què és el turisme espacial? El turisme espacial és una activitat comercial relacionada amb el cosmos que inclou anar a l'espai com a turista, veure el llançament d'un coet, observar les estrelles o viatjar a un destí situat en l'espai. Actualment, no sols s'està donant importància als viatges espacials amb la finalitat de recerca, sinó que també s'està posant l'esforç en l'explotació comercial amb finalitats turístiques i d'oci.
Una mica d'història. Si el turisme espacial no ha començat abans, ha estat per l'hegemonia econòmica de les dues principals potències de l'època, els Estats Units i l'URSS, que no veien aquesta branca com una font d'ingressos, i sí com una font de despeses. Va ser després de la descomposició de l'URSS i la subsegüent crisi econòmica quan Rússia va decidir acceptar l'oferta de portar un turista, és a dir, una persona que viatjava per motius no professionals.
Moscou va veure amb bons ulls des del principi la possibilitat d'obtenir diverses desenes de milions de dòlars de persones disposades a pagar-los pel viatge i l'estada. Així podrien costejar la totalitat o part del llançament i d'aquesta manera els seus viatges de recerca podrien abonar-se en part amb fons privats.
En aquest punt, existia una forta discrepància entre Rússia i els Estats Units. El país nord-americà no volia ni necessitava aquests ingressos i temia convertir el car i delicat complex espacial de l'Estació Espacial Internacional en un destí per a milionaris excèntrics. Ja abans s'havien proposat a l'Administració Nacional d'Aeronàutica i de l'Espai, NASA, diversos viatges més o menys relacionats amb el turisme. Però cap va passar de simples propostes o conjectures.
Afortunadament per als possibles turistes espacials, la fi de la Guerra Freda, la construcció de l'Estació Espacial Internacional i, sobretot, la capacitat de portar a l'espai 3 persones en una càpsula quan només en són necessàries 2, obrien la porta a aquesta modalitat d'oci.
La tripulació que passaria a la història per portar el primer turista espacial l'any 2001 ho aconseguí gràcies al magnat nord-americà i exenginyer de la NASA, Dennis Tito, el primer ésser humà a viatjar a l'espai únicament per plaer i amb previ pagament, la qual cosa es considera un turista.
Malgrat l'elevat preu del passatge, la permanència en la llista d'espera és llarga, especialment perquè no sempre la plaça està disponible. Així i tot, diversos turistes han seguit el nord-americà en el seu viatge, tots ells, fins a aquest moment, amb l'empresa pionera en turisme espacial, Space Adventures. Introducció. Què és el turisme espacial? El turisme espacial és una activitat comercial relacionada amb el cosmos que inclou anar a l'espai com a turista, veure el llançament d'un coet, observar les estrelles o viatjar a un destí situat en l'espai. Actualment, no sols s'està donant importància als viatges espacials amb la finalitat de recerca, sinó que també s'està posant l'esforç en l'explotació comercial amb finalitats turístiques i d'oci.
Una mica d'història. Si el turisme espacial no ha començat abans, ha estat per l'hegemonia econòmica de les dues principals potències de l'època, els Estats Units i l'URSS, que no veien aquesta branca com una font d'ingressos, i sí com una font de despeses. Va ser després de la descomposició de l'URSS i la subsegüent crisi econòmica quan Rússia va decidir acceptar l'oferta de portar un turista, és a dir, una persona que viatjava per motius no professionals.
Moscou va veure amb bons ulls des del principi la possibilitat d'obtenir diverses desenes de milions de dòlars de persones disposades a pagar-los pel viatge i l'estada. Així podrien costejar la totalitat o part del llançament i d'aquesta manera els seus viatges de recerca podrien abonar-se en part amb fons privats.
En aquest punt existia una forta discrepància entre Rússia i els Estats Units. El país nord-americà no volia ni necessitava aquests ingressos i temia convertir el car i delicat complex espacial de l'Estació Espacial Internacional en un destí per a milionaris excèntrics. Ja abans s'havien proposat a l'Administració Nacional d'Aeronàutica i de l'Espai, NASA, diversos viatges més o menys relacionats amb el turisme. Però cap va passar de simples propostes o conjectures.
Afortunadament per als possibles turistes espacials, la fi de la Guerra Freda, la construcció de l'Estació Espacial Internacional i, sobretot, la capacitat de portar a l'espai tres persones en una càpsula quan només en són necessàries dues, obrien la porta a aquesta modalitat d'oci.
La tripulació que passaria a la història per portar el primer turista espacial l'any 2001 ho aconseguí gràcies al magnat nord-americà i exenginyer de la NASA, Dennis Tito, el primer ésser humà a viatjar a l'espai únicament per plaer i amb previ pagament, la qual cosa es considera un turista.
Malgrat l'elevat preu del passatge, la permanència en la llista d'espera és llarga, especialment perquè no sempre la plaça està disponible. Així i tot, diversos turistes han seguit el nord-americà en el seu viatge, tots ells, fins a aquest moment, amb l'empresa pionera en turisme espacial, Space Adventures.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre la museïtzació d'un recinte històric a Geldo. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta, de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Marqueu l'opció correcta en el quadern de respostes dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
El visitant no millorarà la seua cal·ligrafia, però sí que eixirà del Palau dels Ducs de Medinaceli amb una idea molt clara de qui va ser Ramon Rubió i per què els seus quaderns d'escriptura van marcar la infància de diverses generacions a Espanya. L'Ajuntament de Geldo ja ha obert en el Palau dels Ducs de Medinaceli el museu dedicat a la figura de Ramon Rubió, creador dels cèlebres quaderns d'escriptura. L'alcaldia d'aquest municipi castellonenc explica que s'hi han incorporat jocs per a xiquets i està previst actualitzar-lo perquè siga més interactiu. Un patronat amb seu en el Palau velarà per la promoció i difusió del món de l'educació rural. D'aquesta manera, la ciutat de Geldo pretén impulsar un projecte d'abast supracomarcal en el recinte històric, en fase de restauració des de fa anys. L'alcalde remarca que la intenció és que esdevinga un institut de referència en la investigació pedagògica.
El recinte històric acull tres sales museístiques. Una dedicada a l'exposició sobre la figura de Ramon Rubio amb caràcter permanent. Una altra en l'antiga capella del Palau, amb exposicions temporals. I una tercera sala per a la reproducció d'audiovisuals. L'Ajuntament de Geldo ha invertit uns 28.000 euros addicionals per a tematitzar i equipar aquestes sales amb recursos culturals que posen en valor el caràcter turístic del Palau. Així mateix, el consistori exposa que Ramon Rubio romandrà en la nostra memòria sentimental, perquè tothom ha passat pels seus quaderns i el museu formarà part de la nostra idea de dedicar el Palau a l'educació rural des de la perspectiva museística i com a futur espai de debat sobre l'educació.
La Fundació Quaderns Rubio disposa entre els seus fons històrics d'abundant material escolar de la dècada de 1950 i 1960, així com mobiliari original, maquinària i tecnologia d'impressió. Una àmplia selecció d'aquests vestigis històrics s'exhibirà a Geldo. A més, el consistori va captar una subvenció de 500.000 euros de la Generalitat per a reconvertir la zona noble del Palau en la Biblioteca Municipal, que ha compartit espai amb el Club de Jubilats del Poble durant molt de temps. L'objectiu final és que el Palau obriga tots els matins per als usuaris de l'Ajuntament, totes les vesprades per a la Biblioteca i tots els caps de setmana per al Museu sobre la figura de Rubio. El visitant no millorarà la seua cal·ligrafia, però sí que eixirà del Palau dels Ducs de Medinaceli amb una idea molt clara de qui va ser Ramon Rubio i per què els seus quaderns d'escriptura van marcar la infància de diverses generacions a Espanya. L'Ajuntament de Geldo ja ha obert en el Palau dels Ducs de Medinaceli el museu dedicat a la figura de Ramon Rubio, creador dels cèlebres quaderns d'escriptura. L'alcaldia d'aquest municipi castellonenc explica que s'hi han incorporat jocs per a xiquets i està previst actualitzar-lo perquè siga més interactiu. Un patronat amb seu en el Palau velarà per la promoció i difusió del món de l'educació rural. D'aquesta manera, la ciutat de Geldo pretén impulsar un projecte d'abast supracomarcal en el recinte històric, en fase de restauració des de fa anys. L'alcalde remarca que la intenció és que esdevinga un institut de referència en la investigació pedagògica.
El recinte històric acull tres sales museístiques. Una dedicada a l'exposició sobre la figura de Ramon Rubio amb caràcter permanent. Una altra en l'antiga capella del Palau, amb exposicions temporals. I una tercera sala per a la reproducció d'audiovisuals. L'Ajuntament de Geldo ha invertit uns 28.000 euros addicionals per a tematitzar i equipar aquestes sales amb recursos culturals que posen en valor el caràcter turístic del Palau. Així mateix, el consistori exposa que Ramon Rubio romandrà en la nostra memòria sentimental, perquè tothom ha passat pels seus quaderns i el museu formarà part de la nostra idea de dedicar el Palau a l'educació rural des de la perspectiva museística i com a futur espai de debat sobre l'educació.
La Fundació Quaderns Rubio disposa entre els seus fons històrics d'abundant material escolar de la dècada de 1950 i 1960, així com mobiliari original, maquinària i tecnologia d'impressió. Una àmplia selecció d'aquests vestigis històrics s'exhibirà a Geldo. A més, el consistori va captar una subvenció de 500.000 euros de la Generalitat per a reconvertir la zona noble del Palau en la Biblioteca Municipal, que ha compartit espai amb el Club de Jubilats del Poble durant molt de temps. L'objectiu final és que el Palau abriga tots els matins per als usuaris de l'Ajuntament, totes les vesprades per a la biblioteca i tots els caps de setmana per al Museu sobre la Figura de Rubió.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre una destinació turística. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Algunes curiositats sobre Polònia que potser ja sabies. Tots els països tenen un encant especial, però Polònia fa olor de pierogi, bars de llet i aire lliure. Sí? Ho has sentit bé? Tot i que no és un bar on prendre llet? De fet, són un tipus de restaurants on se serveixen menús i menjars a preus molt econòmics. Polònia té molts indrets per descobrir a peu, en autobús o en tren. Només cal triar quines zones ens criden més l'atenció. Pedres per Gdansk, Varsovia o Cracòvia potser són les opcions més tradicionals. Però d'itineraris interessants n'hi ha molts. Decidisques el que decidisques, hi ha curiositats sobre Polònia que són universals. És el vuitè país més gran d'Europa si no s'inclou Rússia. Polònia pot ser un país que passa desapercebut, però no és pas petit. De fet, és un dels més grans. Ho és més que Itàlia i el Regne Unit. Varsovia, la capital del país, és la ciutat dels contrastos. El nucli antic que es pot veure no és el nucli antic real d'abans de la guerra, ja que fou reconstruït gairebé de manera total. L'original va ser bombardejat completament als anys 40 i els polonesos el van reconstruir fent servir pintures específiques. Per això es veu com si fos del segle XIV i no del segle XX. Marie Curie, la dona que va descobrir el poloni i el radi, no era francesa, sinó polonesa. El seu nom era Marie Sklodowska abans de casar-se amb el francès Pierre Curie. Va ser la primera dona a guanyar un premi Nobel, la primera persona i única dona a guanyar-lo dues vegades i l'única persona a guanyar un premi Nobel en dues ciències diferents.
El bosc de Belavedja, de 150.000 hectàrees, és el bosc més antic d'Europa. Allà hi viuen uns 800 bisons europeus, els més pesats d'Europa. Anar al bosc i collir bolets és una activitat popular per a molta gent a Polònia. Situat a Wrocław, el Piwnica Świdnicka és el restaurant més antic d'Europa, obert des de 1275. Zapiekanka és el típic menjar tradicional que no és oficial. És una baguette tallada per la meitat, coberta amb formatge i bolets, regada amb all i maionesa i molta salsa de tomaca. A més de l'aniversari, els polonesos celebren també el Dia del Nom, que és el dia que commemoren el sant. Els noms associats a cada dia apareixen en tots els calendaris de Polònia, de manera que el Dia del Nom és sovint més important que un aniversari, perquè tothom se'n recorda. Polònia és un dels països més religiosos d'Europa. A Polònia, el 92% de la població es declara creient. El 90,46% de la població del país practica el cristianisme.
Algunes curiositats sobre Polònia que potser ja sabies. Tots els països tenen un encant especial, però Polònia fa olor de pierogi, bars de llet i aire lliure. Sí? Ho has sentit bé? Tot i que no és un bar on prendre llet? De fet, són un tipus de restaurants on se serveixen menús i menjars a preus molt econòmics. Polònia té molts indrets per descobrir a peu, en autobús o en tren. Només cal triar quines zones ens criden més l'atenció. Pedres per Gdańsk, Varsovia o Cracòvia potser són les opcions més tradicionals. Però d'itineraris interessants n'hi ha molts. Decidisques el que decidisques, hi ha curiositats sobre Polònia que són universals. És el vuitè país més gran d'Europa si no s'inclou Rússia. Polònia pot ser un país que passa desapercebut, però no és pas petit. De fet, és un dels més grans. Ho és més que Itàlia i el Regne Unit. Varsovia, la capital del país, és la ciutat dels contrastos. El nucli antic que es pot veure no és el nucli antic real d'abans de la guerra, ja que fou reconstruït gairebé de manera total. L'original va ser bombardejat completament als anys 40 i els polonesos el van reconstruir fent servir pintures específiques. Per això es veu com si fos del segle XIV i no del segle XX. Marie Curie, la dona que va descobrir el poloni i el radi, no era francesa, sinó polonesa. El seu nom era Marie Sklodowska abans de casar-se amb el francès Pierre Curie. Va ser la primera dona a guanyar un premi Nobel, la primera persona i única dona a guanyar-lo dues vegades i l'única persona a guanyar un premi Nobel en dues ciències diferents.
El bosc de Belavedja, de 150.000 hectàrees, és el bosc més antic d'Europa. Allà hi viuen uns 800 bisons europeus, els més pesats d'Europa. Anar al bosc i collir bolets és una activitat popular per a molta gent a Polònia. Situat a Wrocław, el Piwnica Świdnicka és el restaurant més antic d'Europa, obert des de 1275. Zapiekanka és el típic menjar tradicional que no és oficial. És una baguette tallada per la meitat, coberta amb formatge i bolets, regada amb all i maionesa i molta salsa de tomaca. A més de l'aniversari, els polonesos celebren també el Dia del Nom, que és el dia que commemoren el sant. Els noms associats a cada dia apareixen en tots els calendaris de Polònia, de manera que el Dia del Nom és sovint més important que un aniversari, perquè tothom se'n recorda. Polònia és un dels països més religiosos d'Europa. A Polònia, el 92% de la població es declara creient. El 90,46% de la població del país practica el cristianisme.